COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 16 d'octubre, el dia en què es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació i el dia en què convindria també recordar que al món una de cada 9 persones passa gana, no tenen garantits els aliments diaris. Segons la FAO, hi ha 17 milions de persones més que no tenen accés a menjar regularment. I no cal anar gaire lluny ni pensar en escenes de països remots. A casa nostra hi ha gent que passa gana avui en dia. De fet, ja hi ha sobre la taula una alerta per la fam oculta, un fenomen que provoca deficiències nutricionals per una dieta inadequada, poc equilibrada i que els experts sospiten que va en augment i tindrà conseqüències a futur. Per tant, no podem mirar una altra banda i hauríem de preocupar-nos i reclamar viure en un sistema que no permeti aquesta fam oculta i que no deixi a ningú de banda. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, tornarem a posar sobre la taula el tema de les incapacitats, invalideses i accidents laborals amb els companys de Curto López Abogados. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana amb el nostre cuiner del mes, el Juan Di Sánchez de la Muela i el Xivarri de Reus. I com no, vindrà també la Leida Martí, que tornarà a obrir les portes del vestidor. A partir de 2:15 parlarem amb el Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona, que es prepara ja per la desena edició del Gran Recapte d'Aliments. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com sempre, del bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui dimarts trobem un cel amb intervals de núvols que poden deixar-nos ruixats aïllats aquí a les comarques tarragonines. Tornen a pujar una mica les temperatures. Arribarem a màximes de 23 graus a Tarragona i a Reus. Al Vendrell en tindrem 24, a Gandesa 22 graus i a Tortosa fins a 25. El vent continua fluix i variable. Demà dimecres tindrem un temps semblant al d'avui, també amb intervals de núvols al cel, algunes precipitacions febles, molt localitzades, a l'interior boirines i bancs de boira durant el matí, i les temperatures sense canvis també. Hi haurà mínimes de 14 graus, per exemple, a Tarragona, també al Vendrell, 13 a Reus i a Tortosa, 11 graus a Gandesa, i el vent continuarà suau i variable a tot arreu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Aquesta hora, normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
A poc es va recuperant la normalitat a la majoria de punts de Tarragona després dels aiguats. Això sí, algunes de les destrosses no es podran resoldre fàcilment. Als Pallaresos, el temporal ha tombat desenes d'arbres a la urbanització Pallaresos Park. Van caure prop de 70 litres per metre quadrat en poca estona i amb fortes ratxes de vent. La caiguda de pins de fins a 20 metres d'alçada ha malmès teulades, esclafat dos cotxes i ha tallat diversos carrers. També una vintena d'habitatges estan sense llum, telèfon o gas. L'alcalde dels Pallaresos, Josep Maria Nolla, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Sospitem que va ser un tornado, no ho podem assegurar, ningú va veure perquè eren les 10, quarts d'11 de la nit, vehicles sepultats sota els pins que han anat caient de parcel·les privades i que han ocupat els carrers de l'organització. Degut a que el terra estava tan humit i la forta ventada, doncs van anar caient com un dòmino. I, bueno, ja et dic, l'afectació ha sigut molt important.
El fenomen va afectar una franja molt concreta d'aquesta urbanització dels Pallaresos, mentre que la resta del municipi, de prop de 5.000 habitants, els danys van ser menors. I els veïns de Tortosa, desallotjats per l'esfondrament de dos edificis propers a les seves cases, no podran tornar-hi fins d'aquí uns dies. Aquest dilluns han recollit alguns objectes personals mentre esperen que els arquitectes municipals facin les comprovacions pertinents i els diguin quan poden tornar. Un dels veïns afectats, propietari d'una casa adjacent a la que es va esfondrar, el Manel Margarit, ha lamentat certa manca de previsió per part de l'Ajuntament. Diu que els edificis ja es van haver d'apuntalar i no s'havia fet res des de llavors.
I bueno, això és preveure que podia passar, ja que fa uns 3 mesos estava l'edifici aquest que ha caigut, tot apuntalat, i bueno, sort que ha caigut per aquestes aiguades per la nit i no, que no passava gent, perquè és un carrer que està molt concorregut, passen cotxes i tal, però clar, jo entenc que això és la deixadesa d'actuació de l'alcaldia, sobretot al casc antic.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, defensa que el consistori ja va actuar i va fer tot el que estava a les seves mans per evitar l'ensorrament. Ara apunta, hauran de fer-se càrrec del cost no només de treure la runa, que d'entrada assumeix el consistori, sinó també del tancament i l'estabilització de les parts que hagin quedat i els murs continguts amb els edificis veïns.
L'Ajuntament, al seu moment, va fer un requeriment amb aquests dos habitatges i, per tant, havia actuat ja i, per tant, els propietaris tenien l'obligació d'actuar-hi. Evidentment, la propietat serà, és qui té l'obligació i les despeses aniran a càrrec seu a l'hora de fer tota l'enrita de runa, tot i que l'estem fent a hores d'ara a l'Ajuntament, però també el que haurà de fer és el tancament i l'estabilització de l'edifici, del que queda de l'edifici i de les parets colindants amb els veïns, evidentment.
De Tortosa cap a Falset, allà s'ha esfondrat la paret d'un edifici de tres plantes la matinada d'aquest dimarts i s'ha hagut de desallotjar tres persones que eren a l'edifici. Ha estat al carrer de baix. La paret mitgera de l'edifici ha cedit i ha provocat diversos danys, però cap ferit. De moment es desconeixen les causes exactes de l'esfondrament. L'arquitecte municipal de Falset valorarà les possibles causes de l'esfondrament d'aquesta paret, així com l'abast dels anys que s'hagin pogut produir. Per altra banda, el sindicat CESIF denuncia inundacions a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Les pluges han inundat el garatge pels conductes de ventilació, l'aigua també ha entrat a la sala d'emissores portàtils i les taquilles dels vestuaris s'han hagut de cobrir amb plàstics perquè no hi entri més aigua. A més, alerten que ha aparegut una plaga de petits insectes que semblen ser xinxes. El sindicat ha lamentat que aquesta situació es produeixi en una comissaria que té menys de 5 anys. Deixem el temporal i els seus efectes. Els expliquem també que les denúncies per robatoris de garrofes a les Terres de l'Ebre gairebé s'han duplicat enguany. Els Mossos d'Esquadra han registrat 24 denúncies pel furt d'uns 20.000 quilos de garrofes, una desena de denúncies i 6.000 quilos més que ara fa un any. Un dels motius són els preus alts que s'estan pagant en relació a campanyes anteriors. El preu de mercat se situa al 0,45 euros per quilo, el doble del que es venia pagant habitualment. Una altra mesura que ha ajudat a aflorar els robatoris reals és la campanya en xarxa que duen a terme els Mossos amb pagesos, sindicats, administracions i cooperatives perquè es comuniqui qualsevol informació sospitosa i sobretot perquè denunciïn tots els robatoris i evitar que aquestes accions quedin impunes. El sotsinspector de la regió policial dels Mossos a les Terres de l'Ebre és Damià Larriba.
Normalment quan algú ens agafa garrofa del tros ens acaba fent un delicte lleu de furt i això és una pena molt petita a nivell penal i per tant judicialment, a part de que ens costa molt demostrar de la garrofa el propietari, etc, i ens hem adonat compte doncs, que hem de treballar des de la pagesia i evidentment ja no farem esmena que és molt difícil posar portes al camp, però sí que treballar molt amb el tema de les administracions i amb això incideixen molt les organitzacions agràries i les mateixes cooperatives, que és intentar a través del Departament d'Agricultura, doncs com es fa amb altres productes del camp, doncs aconseguir una certa traçabilitat.
Els agents també fan controls durant les entrades de producte als molins i cooperatives per interceptar tota aquella garrofa de la qual no se'n pugui acreditar la procedència. Arribarem a 2:15 en plana judicial. La Fiscalia sol·licita 37 anys de presó per un home acusat d'obligar la seva parella a exercir la prostitució i d'agredir-la sexualment en 3 ocasions. Convivien a un pis de Torredembarra i, segons el fiscal, mentre eren parella, va obligar la dona a exercir la prostitució al seu domicili i, a més d'intimidar-la i agredir-la, l'obligava a beure cervesa on hi havia introduït substàncies estupefaents. L'individu portava homes a casa perquè mantinguessin relacions amb ella a canvi de diners i ell s'ocupava de recaptar-los. El cas es jutjarà el mes que ve a l'Audiència de Tarragona. Per altra banda, el jutge ha ordenat presó provisional sense fiança per la dona acusada de matar la seva parella al Vendrell. Els Mossos la van detenir hores després, a Cunit, on s'havia refugiat a casa de la seva germana. Avui sabem que la presumpta autora del crim disposava de llicència d'armes perquè practica tir esportiu i tot apunta que hauria disparat la seva parella després d'una discussió. La víctima, segons alguns mitjans, era president de la filial tarragonina d'un club de motards d'origen holandès i tenia diversos antecedents per agressions. Els Mossos han enxampat en un control policial a Deltebre a dos lladres que acabaven de robar dins una casa. Un resguard de targeta de crèdit que s'havien endut entre els objectes robats els va donar la pista. Al cotxe hi van trobar 1.700 euros en metàl·lic, a més d'un passamuntanyes negre, una perruca rossa i eines. Els detinguts tenen 58 i 38 anys. 12:31, els expliquem avui també que el personal subcontractat de Frusel van plantar la Selva del Camp. Estan en peu de guerra. Una vintena de treballadors es concentraven aquest dilluns a les portes de l'empresa protestant per la seva situació laboral, que consideren precària. Des d'UGT, el sindicat que convocava la concentració, lamenten que just aquest dilluns s'haguessin modificat horaris de la plantilla per intentar boicotejar l'acte. Joan Moreno, secretari general UGT a les comarques de Tarragona.
I fer les coses a la seva mida, sense respectar salaris, sense respectar qualsevol dret d'horaris, de vacances, de permisos, de tot el que vagi dins d'un conveni. Nosaltres contra Frusel no tenim res a dir. El que demanem, i ja hi ha acord subscrit, és que s'apliquin els convenis de les empreses on van a prestar el servei.
Per altra banda, l'empresa Global Talke invertirà 14 milions d'euros en unes noves instal·lacions al polígon Riu Clar de Tarragona. La companyia proveïdora de serveis logístics crearà 25 llocs de treball. El grup disposa actualment de més de 1.600 camions i més de 25 localitzacions arreu del món, principalment a Espanya, però també a Alemanya, als Estats Units i l'Aràbia Saudita. Canviem d'assumpte. Avui llegim al diari Més que l'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona ha començat les feines per adequar un solar com a aparcament dissuasiu. Està al sud del pont de l'Avinguda Roma. És l'antiga carretera de Constantí, que des de fa anys ja s'utilitza com a aparcament. L'objectiu és fer-hi un aparcament urbanitzat per 260 cotxes. I encara a Tarragona, l'Ajuntament vol establir comissaries mòbils en dos punts de la ciutat. Així ho han fet saber els veïns en la reunió convocada davant l'augment de robatoris en vehicles i ocupació il·legal de pisos. L'objectiu és posar en marxa dues comissaries mòbils, d'una banda per dissuadir els delinqüents i també per l'altra per accelerar els tràmits de les denúncies. Encara s'han de determinar les zones concretes on es col·locaran les comissaries mòbils. Una dada, durant el mes de setembre s'han denunciat prop de 200 robatoris a cotxes a la ciutat de Tarragona. En plana cultural, el Castell de Falset acollirà la celebració del primer congrés de la Jota als territoris de parla catalana des d'aquest divendres i fins diumenge. L'esdeveniment reunirà experts i aficionats d'aquest ball cantat per posar en comú les recerques més recents i per debatre l'estat actual d'aquesta manifestació cultural. El programa inclou comunicacions de caràcter acadèmic que s'alternaran amb activitats lúdiques i actuacions que s'han de complementar també amb exposicions i presentacions. La inscripció és gratuïta, està oberta a tothom. El congrés està organitzat en quatre eixos temàtics. Els aspectes històrics de la Jota, els seus aspectes identitaris i de patrimoni, el seu ús i funció i les seves formes de transmissió. I un apunt d'esports, derrota pel Nàstic davant l'Alcorcón, 1-3. El partit es va reprendre aquest dilluns després de l'aturada per la pluja el passat diumenge. Els granes no van poder remuntar i la poca intensitat de l'equip es va traduir al marcador. Acabem repassant portades de diaris. El de Tarragona, veiem avui, la lluvia vuelve a dejar la part baixa hecha una cloaca. Al Reus Digital destaquen que el ple aprova la moció Cupaire per promoure l'habitatge públic a Reus. I al Tarragona Digital llegim a aquesta hora que es presenta a Tarragona la plataforma Madres Solteres por Elección. Al Tarragona 21, les obres a l'aparcament dissuasiu de la Nacional 340 tancarà l'espai als vehicles que hi estacionen irregularment. I finalment, al diari Més, en la mateixa línia, destaquen avui en portada que Tarragona prepara un nou pàrquing dissuasiu per a 260 cotxes a la Nacional 340. Hem arribat a les 12:35 minuts, minut i mig de publicitat i continuem.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
Dos, de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
No sé, no sé si presentarlos o abrir directament el micro i que el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Dur Ortega diguin hola, bon dia, audiència, què tal?
Com bon esteu? Dia, audiència, què tal?
Bon dia, audiència.
Com esteu?
Buenos días.
Molta audiència, m'han dit, no?
Home, moltíssima, cada dia més. Som una família enorme a Cope Tarragona. És fantàstic, això.
Sí,
sí, bueno, aprofito per donar les gràcies, que no les dono habitualment, només el dia que surt l'EGM, i això ho hauríem de donar cada dia, no? Però sí, sí, cada vegada més. Encantats de la vida, estem aquí. Escolta, l'audiència, que és molt sàvia, ens va enviar preguntes perquè el tema de la incapacitat no acabaríem. Sempre ho diu, no? El Miquel sempre ho diu de, bueno, és que podríem estar aquí hores,
part,
hores
el,
i hores.
El problema és que és cas concret.
Exacte.
I això és impossible poder parlar-ho aquí.
Cada cas és un món, com sempre diem, per tant, si tenen alguna consulta molt concreta, un cas molt concret, evidentment aquí correcte, no ho podem tractar perquè tampoc podem donar dades de ningú, però bé, es poden adreçar a Curto López Abogados, zona Tarragona, carrer Ritort i Faus 27, cantonada Marquès de Montoliu, i avui el que farem és continuar amb aquest tema de la denegació d'una incapacitat que pel que hem vist durant la setmana, doncs, va generar força dubtes perquè Miquel ens deia... Quan t'arriba la carta aquesta que et diu no, denegada, tens un mes, després tal. Per tant, avui centrem-nos en aquest procés. No? Una vegada ja tenim aquest no,
sí,
ha començat el compte enrere d'aquest
clar,
mes. Què hem de fer en aquest temps,
pues
Miquel?
Mira, jo diria que des del primer dia que t'arriba la carta t'has de ficar en contacte amb uns professionals, amb uns advocats, amb uns metges, perquè te portin l'assumpte. Perquè els primers passos són importantíssims. Si no es fan bé els primers passos, és a dir, posteriorment ho pots pagar. És a dir, què significa això? L'altre dia ja vam introduir que quan t'arriba la primera carta de negació, primer has de fer un recurs previ a la mateixa Seguretat Social, que normalment te tornaran a denegar, i després ja t'arribarà una carta que ja podràs presentar la demanda al jutjat. Però el problema és que la llei el que preveu és que tot el que no aleguis a la primera, el primer recurs davant de la mateixa Seguretat Social no podràs alegar posteriorment.
Ah,
per tant, clar, no és el mateix que et vinguin el dia el primer dia o el segon dia que has rebut la carta que et vinguin el dia 29. Perquè, clar, durant tot aquest temps, jo, si em venen prompte, jo l'envio al doctor Arturo, ell, perquè moltes vegades la gent diu... Què li passa a vostè? No, jo estic malament de l'esquena. Que potser és el que li fa més mal en aquell moment, però potser no té en compte que té altres patologies. No? Nosaltres fem una anamnesis tant jurídica com mèdica, és a dir, exhaustiva, no? Perquè poden haver-hi altres patologies que també siguin incapacitants. No? Moltes vegades passa que una persona amb problemes, per exemple, osteoarticulars, que et venen, jo tinc problemes d'esquena, però potser té problemes de genolls, té problemes d'ombros, té problemes d'artrosis. Llavors, el més important, nosaltres, des del primer moment que ens ve aquesta... El client, el primer que faig és fer una anamnesi jurídica, primer, si... reuneix els requisits jurídics i després, sí, òbviament, reuneix els requisits mèdics, no? Perquè, òbviament, no et portem tampoc tots els casos que venen. Nosaltres som sincers. Si un assumpte no veiem que és viable, doncs
ja ho dieu, no?
Ja ho diem, no? Tant jurídicament com mèdicament. Pas importantíssim, ja li dono pas al doctor Ortega, que acabo, Lluís, és mèdicament alegar totes i cada una de les patologies que se padeixen i que poden ser incapacitants. Perquè la patologia que tu no aleguis en el primer recurs no la podràs després alegar el dia.
Això és important, eh?
Esto es una pregunta importante. O sea, si te sale una nueva patología después de la reclamación previa del primer recurso que tú no sabías, no, el día del juicio eso no puede salir per ningun
sentit. És molt complicat. Hi ha una doctrina, però és que clar, això és una doctrina jurídica que a lo millor per als... Hi ha una doctrina jurídica que diu que patologies que tu ja les tenies al moment que vas passar pel tribunal metge i que podien ser esperables, que es podien diagnosticar, però pel que sigui, per diagnòstic tardí o perquè no et fan a prova el que, o el que sigui, i no hagués pogut al·legar, el Suprem dius que pots al·legar el dia del, del judici, però hi ha jutges que et diuen que sí, diuen que no, això tampoc és molt, molt clar. Moltes vegades nosaltres fem també en aquest recurs, diem, a vostè li fa mal el coll, per exemple, sí, i tinc pendent una prova que em faran d'aquí 4 o 5 mesos, doncs nosaltres al recurs ja diem, aquest senyor té cervicàlgia. Com ja m'ha alegat la patologia, després podem aportar tots els informes,
la documentació
fins al mateix dia del judici.
Però si tu prèviament no has dit, no?, que pots patir això, i el grau ja el veurem, no?, sí. Diguéssim, després això ja queda fora d'entrada per forma, no?
Correcte. Per tant, nosaltres el que fem, el dia següent que ha estat amb nosaltres al despatx, ja està en el despatx del doctor Turo, i ell ens explicarà una mica quins són els seus protocols.
Exacte.
No?
Arturo, quan arribem a tu, què passa a partir d'aquí? A veure.
Espera, deixa'm que torni a repetir el que vaig dir fa 15 dies. Per mi és molt més apropiat fer les coses amb temps, parlar el que dèiem, no? Estic amb una baixa de llarga durada, potser que parli amb un advocat, sí. Potser que ho anem aclarint, anem preparant tot, que em digui tot això que m'ha dit ara per la ràdio, però que m'ho digui amb temps, pugui buscar papers, pugui anar al metge de família, demanar-li aquells informes, pugui anar no sé què, i no hàgim d'anar corrents, d'acord? Llavors, quan anem al que parlàvem, mira, una incapacitat permanent, què he de fer? Llavors, me truquen i lo mateix, jo els hi pregunto ja, bueno, i vostè què li passa? Té alguna cosa més? Té no sé què? Busque aquests papers, porti-me-ho, fem una visita, necessito també aquesta documentació per anar preparant un dictamen mèdic en defensa de la incapacitat, d'acord? A vegades s'han de fer proves complementàries. Mm-hmm. Estem en el que dic sempre en els pacients. Si el metge de l'ICAM ha vist una ressonància magnètica lumbar, no?, del mal d'esquena que tens, i ha considerat que pots treballar, si jo veig la mateixa ressonància magnètica i dic que no pots treballar, és molt més fàcil que el jutge doni la raó al metge de l'administració. Per tant, necessitem aportar alguna prova més. Llavors, sovint cal alguna prova complementària, sobretot en la qüestió osteoarticular. No? Em fan molt de mal les mans, em fan molt de mal els polzes i no puc agafar coses, em fa molt de mal el coll. Necessitem alguna prova complementària més, perquè les que tu tenies ja les ha vist el metge de l'ICAM. I si t'ha dit que no pots treballar, és molt difícil que el jutge em doni la raó a mi i no a ell. Val?
Sí, Mónica, clar. Siempre hay que documentarlo.
Claro.
Sí, això, mira, podríem gravar, no, Lluís? Sí, podria, clar, sempre, documentació, sí. Guardeu tot. Sempre una cosa interessant que has dit, podem anar al metge de família i demanar tota la documentació, sí. Que això a vegades potser no tenim, sí, clar què es pot fer.
La llei el que diu és que el pacient té dret a tindre tot el seu historial metge, no? Moltes vegades el metge feix un informe. No, jo no he dit perquè no he de fer informe, sí. I l'obligació, és dir, i el pacient també, que això moltes vegades s'oblida, té el dret de tindre un informe metge del metge que l'ha atès.
Sí.
Perquè moltes vegades van als especialistes i diuen no, ves al metge capçalera que ell ho té tot i t'ho ficarà tot, però després vas al judici i l'abogat de l'INS et diu no, escolti, és que un informe d'un metge capçalera no és un metge especialitzat i per tant no té la validesa que tindria que tindre d'informe de l'especialista. No? Llavors el client es queda així i diu, escolti, però si jo he anat a l'especialista i m'ha dit que no. S'ha d'insistir. I si et diuen que no de paraula, has de presentar una instància. I tenen l'obligació de
ser insistir. Són aquestes coses, clar, que jo sempre dic que desconeixem, però, doncs, yeah, que perquè per sort doncs, no t'hi trobes habitualment. No?
Jo voldria remarcar que en aquests casos d'incapacitat permanent és molt important, i ho repetim, no? Des del principi, preparar bé l'expedient mèdic. Per què? Perquè la majoria de vegades els expedients mèdics estan incomplerts. I després també, tal com deia l'Arturo, sobretot en determinades patologies com les osteoarticulars, hi ha una sèrie de proves que són funcionals, que són específiques per a aquest tipus de procediments, uh-huh, que no te les faran mai ni a cap mútua privada, ni a la Seguretat Social no te les faran, perquè són proves que no són per a diagnosticar, que són les proves que et fan els metges assistencials o els centres assistencials. Són proves funcionals que el que et diuen realment és la limitació funcional que tens respecte a les activitats laborals.
Vale,
nosaltres... Aquestes proves són vitals. són vitals. Moltes vegades la majoria de judicis guanyem gràcies a aquestes proves. Per tant, nosaltres, amb l'equip que formem amb el doctor Ortega, no solament anem a judici a fer una bona feina i a parlar bé, no? És a dir, és que la feina d'advocat és de dialèctica. No, aquí no solament és això, és de preparació prèvia. Jo puc ser un gran advocat i puc fer un gran judici dient moltes coses, però si detrás del que he dit, després el jutge, quan revisa l'expedient, diu, és que el que ha dit el senyor Curto o el que ha dit el senyor Ortega no està plasmat a les proves metges o d'allò. Hauré quedat molt bé, però no hauré bé preparat bé el judici. Nosaltres el que fem és una preparació completa dels expedients, i comença des del primer dia fins al dia del judici. Si no ho has fet bé des del primer dia, és molt difícil que el dia del judici te vagi bé.
De tota manera, tornant als informes mèdics que dèiem abans, hi ha un apartat que sempre m'agrada insistir. A veure, molts pacients venen i t'expliquen, ja, és que traumatòleg, per continuar amb l'exemple que dèiem, m'ha dit que això de l'esquena està fotut i tal, i no millorarem i no podré treballar més. Bueno, prou pena tens. Però almenys que t'ho posi, l'especialista que t'ho posi per escrit. És que aquí ja diu que tens una ressonància magnètica amb tres hèrnies discals. Ja, però amb les tres hèrnies discals, un dirà que pots treballar i l'altre que no. Tu, que ets el meu traumatòleg clínic, digues que això li causa un dolor tal que, el que sigui, doncs no li permet inclinar-se cap endavant, no li permet carregar pesos, no li permet estar més de 45 minuts de peu, no li permet estar més de 45 minuts assegut perquè s'ha d'aixecar perquè li fa mal l'esquena, el que sigui. Si el metge especialista clínic te posa les repercussions que tu pateixes, ja tens molt avançat. Clar. Perquè llavors ja li pots ensenyar a sa senyoria.
Clar. A veure. Nosaltres el que fem és això, no? El que està dient Arturo, no? És a dir, El client diu, no, és que el metge m'ha referit que jo no podré tornar a aixecar pesos, no podré fer feines on estigui tot el dia de peu, no podré fer flexostensions, no podré posar de genolls, és a dir, moltes coses, no? És a dir, però si no t'ho posa l'informe, nosaltres el que fem és dir, mira, ves a l'especialista i si això t'ho ha dit, que t'ho fiqui.
Clar, és que fiqui. A veure, si no el pots curar, no el pots curar, però almenys no li posis pals a les rodes, escriu-li això, perquè això serà una ajuda que li pots donar. I fora d'exemples traumatològics, doncs tot el que vulguis. Una persona que té crisis de migranya de 3, no sé, de 16 hores de durada cada setmana, doncs una persona que té prou limitacions.
Clar.
O qualsevol altre camp que vulgueu.
Sí, és que clar, és el que dèiem, no? Aquí doncs, no podem parlar tampoc d'exemples molt concrets, posem habitualment el de l'esquena, no? El de...
Sí, fàcil d'entendre.
Però és veritat, perquè sigui més entenedor...
Clar, les patologies són múltiples, exacte, les que ens trobem. Ja parlarem més endavant, que ho hem parlat ja durant la temporada passada, ja vam parlar, parlarem d'aquelles malalties que es diuen, entre comilles, rares, no?
Mira, és que ja estem connectats, Miquel, perquè és que t'ho anava a preguntar, no? Rares o invisibles, de vegades,
o invisibles,
no?
De, que són o difícils de diagnosticar, no? És el típic, no? Tu tens un problema d'esquena, et fan una prova, una ressonància, i et diagnostiquen que tens una hèrnia discal, no? En canvi, una patologia psiquiàtrica se diagnostica a través de l'anamnesis. Una fibromialgia, no hi ha cap prova mèdica que digui que resultats fibromialgia, no? Aquestes patologies, la seguretat social, són molt reacis. Aquestes patologies que no es poden comprovar fàcilment, són realment on tenim nosaltres el gran camp de batalla i on cada vegada són més patologies, sobretot les psiquiàtriques, que més incapacitats. Mira, més incapacitats donen, que ja parlarem altres programes.
És un tema interessantíssim, sí, en parlarem. Si tenen dubtes al respecte, ens es poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, o el WhatsApp, 672-65-35-34, per temes molt concrets, directament cap a Curto López Abogados. El seu telèfon és el 977-22-35-22. I on són? Doncs aquest despatx estupendo, que encara no l'he vist, per cert. No us he vingut a veure la casa nova, a veure si vinc un dia, sempre veniu vosaltres a la meva. És el carrer Ritort i Faus 27, cantonada Marquès de Montoliu de Tarragona. Miquel, Lluís, Arturo, un plaer, com sempre, tenir-vos per aquí. Us espero la setmana vinent.
Moltes gràcies.
Igual, bon dia. Gràcies.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ens queden aproximadament 8 minuts per arribar a la una. Nosaltres, abans de posar una mica de música al dia, el que fem és repassar l'agenda del més destacat avui a les comarques de Tarragona. Comencem la repassada de l'agenda a Tarragona. A 6:15 de la tarda, la Biblioteca de Torreforta, amb motiu del Dia Europeu de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, un taller sobre com cal actuar en aquests casos. Un taller dinàmic amb pràctiques en un entorn ple de contes, adreçat a públic familiar amb nens i nenes de fins a 13 anys. A 6:15, a la Biblioteca de Torreforta. A les 6 de la tarda, als Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, projecció de la pel·lícula Wonder, basada en la novel·la homònima de R.J. Palacio, explica la història d'Oji Pullman, que va néixer amb una malformació facial, i explica també el repte d'anar a l'escola. A les 7 de la tarda, al Museu d'Art Modern de Tarragona, presentació del llibre Memòria de les Oblidades, de Tecla Martorell. Serà amb Montse Sans, membre del Fòrum de Tarragona per la Memòria, i amb lectures dramatitzades de fragments del llibre a càrrec de l'actriu Rosa Andreu. A 8:15 del vespre, a la Biblioteca Pública de Tarragona, conferència al voltant de Pompeu Fabra, del Pompeu Fabra excursionista. Una conferència de diàleg en la que es parlarà d'això i també dels valors que l'excursionisme representa en la figura de lingüista i en la història de la cultura catalana. Següent parada a Reus, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic del Carme, taller sobre què cal saber del dolor. Serà de la mà de Núria Soler, farmacèutica. Activitat dins la programació de la Setmana de la Gent Gran Activa. Saltem cap avall, a les 8 del vespre, a la Capella del Roser es podrà veure l'exposició L'endemà del concurs. Exposició fotogràfica sobre el concurs de Castell, on un col·lectiu d'autors procedents d'arreu de Catalunya donen la seva particular visió sobre aquesta cita bienal que les colles vallenques han contribuït a fer gran des de l'any 32. I acabem amb una cita importantíssima a Reus, a les 9 del vespre, al Teatre Fortuny. Avui Joan Pera es transforma en el fantasma de Canterville, una obra de nova creació signada per Joan Llago i dirigida per Josep Maria Mestres. A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny de Reus.
Tiene la radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
4 minuts per arribar a la una. Feia dies que no el recordava, el telèfon del nostre WhatsApp. Ens poden enviar notes de veu o escrites, les preferim de veu, ja saben, al 672-65-35-34, pel que vulguin. Per fer-nos crítiques constructives sempre s'agraeixen. Per donar-nos la seva opinió sobre qualsevol tema d'actualitat o un dels temes que hàgim tractat aquí al programa. També per fer-nos peticions de temes o preguntes pels nostres col·laboradors i col·laboradores. Per exemple, volen que li proposem alguna pregunta a la Leida Martínez, al nostre cuiner d'aquest mes d'octubre, al Juan Di Sánchez, el que vostès vulguin. Posar-nos, proposar-nos algun tema, també pot ser donar a conèixer alguna activitat que estiguin vostès organitzant des d'una associació de veïns, des d'un qualsevol tipus d'entitat. Doncs el WhatsApp és una via, 672-65-35-34, i si no, el Twitter, @copetarragona. I avui és 16 d'octubre de 2018, però saben quina cançó era número 1 al nostre país tal dia com avui de 1998? Doncs fa 20 anys, la majoria cantàvem això.
Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
El 16 d'octubre de 1998, aquest Depende de Jarabe de Palo era número 1. Nosaltres la cantàvem llavors i ho sento, però l'estaran cantant tot el dia a partir d'ara.
Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie.
I atents, que Jarabe de Palo serà aquest mes de desembre a Tarragona, a la Tarraco Arena Plaza, 22 de desembre, amb el final de la seva gira, aquest adiós, però hasta luego.
Muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Doncs amb Jarabe de Palo i Depende arribarem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però atenció, perquè després hi ha moltes més coses preparades. Des d'ara i fins les dues hem de fer la recepta de la setmana, de venir la Leida Martí. Parlarem també amb el Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona d'aquest gran recapte que es farà a final de novembre. És la desena edició ja del gran recapte. De tot plegat, en parlarem d'aquí uns minuts després del butlletí. No marxin gaire lluny.
Depende. Se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El próximo domingo es el Día del Domum, la fecha en la que la Iglesia Católica recuerda la gran labor evangelizadora y de ayuda a miles de misioneros en los rincones más necesitados del planeta, como Patricio La Rosa, un sacerdote español que lleva 26 años en Honduras. Con él ha estado Nacho de Gamón.
Patricio es de un pueblo de Granada y tiene 58 años.
Soy de un pueblo que se llama Huéndeja, en la provincia de Granada, de la diócesis de Guadipaza, y siempre ha sido una motivación en el pueblo el servir como servir al mundo.
Lleva en Honduras desde 1992. Allí, junto a otros misioneros, ha creado un proyecto para que todos los niños puedan estudiar.
Se seleccionan a los niños, a los jóvenes que tienen más problemas y se les apoya para que puedan estudiar. Y también se les pide que colaboren. El que sabe leer, pues enseña a su amigo a leer. El que estudia matemática en la universidad, pues enseña matemática. Todo es gratis, porque el evangelio es gratis y porque estas cosas no se pueden pagar.
Como él, más de 12.000 misioneros españoles necesitan la ayuda del DOMUN para llevar a cabo sus proyectos.
Te cuento también que la Guardia Civil ha desmantelado una red de venta ilegal de atún rojo en la Comunidad Valenciana. Las consecuencias incluso afectarían a la salud. Juan Fernando Baño.
79 detenidos, todos españoles, en la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Un auténtico grupo criminal en el que participaban algunas de las empresas más conocidas del sector, con casi 50 registros. Importaban y distribuían de forma ilegal atún, pescado en Malta o Italia a través de Francia. Teniente coronel Jesús Gálvez, jefe de operaciones del Seprona.
Los camiones llegaban vía carretera desde Francia, desde los puertos franceses, y llegaban al Levante español. Valencia, Alicante, Murcia, y desde allí ya se distribuían por toda España.
Se les acusa de un delito medioambiental contra la fauna, también contra el propio sector. Han conseguido de forma ilegal al menos unos beneficios brutos anuales de 25 millones de euros, y contra la salud pública. En ocasiones rompían la cadena de frío, llegando a ver un hospitalizado en Asturias por un atún consumido en Sevilla.
¿Qué más cosas están pasando en este martes, Antonio Raiz?
Les ha costado más de un mes, han tenido que escuchar la presión del PP y al final el gobierno da el paso. El Consejo de Ministros de este viernes llevará al Constitucional la reprobación del rey Felipe VI en el Parlamento de Cataluña. Lo ha confirmado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Este viernes propondremos un recurso al Tribunal Constitucional, porque no se puede en un parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política.
Lo que también se confirma es que 2018 no va a ser un año récord de llegada de turistas a España. Sí lo fue 2017, también 2016, pero según la estimación, 2018 cerrará con 81 millones de turistas extranjeros, que supone un 0,8% menos que el pasado año. Y una española, Verónica Casado, ha sido reconocida como la mejor médico de familia del mundo. Verónica pasa consulta en un centro de salud de Valladolid y hace unos minutos en Herrera en COPE ha dicho que ella no hace más que su trabajo.
En un momento determinado decidí que yo lo que había decidido ser en mi vida era médico y médico de familia, que yo quería volver con mis pacientes. A mí me gusta más el término atender personas, o sea, lo que a nosotros nos gusta es ver a las personas de una manera integral.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Marruecos. Un tren de pasajeros ha descarrilado entre Rabat y la ciudad de Kenitra. Todas las informaciones que llegan del lugar apuntan a que hay muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, la selección española de fútbol obligada a ganar en Croacia.
Después de la derrota por 3-2 contra Inglaterra, la selección española deberá ganar en Croacia el 15 de noviembre si no quiere depender del Inglaterra-Croacia para disputar la final a 4 de esta Liga de Naciones. Sergio Ramos lamentó ayer, tras el partido, la ocasión perdida después de la buena racha con Luis Enrique. Ramos, que piensa, no podemos escuchar ese fragmento, Ramos, que piensa que podíamos haber sacado un buen resultado y seguir con esa buena racha de Luis Enrique, que había ganado 3 de los 3 primeros partidos. Hoy se disputa un Francia-Alemania, con Alemania en riesgo de descenso, y además una buena noticia de última hora: ha sido dado de alta el director del equipo ciclista Trek, Steven De Jong, que ayer fue encontrado inconsciente en una carretera de Girona cuando había salido a entrenar en bicicleta. Insisto, ha sido dado de alta. Y noticias de baloncesto: esta madrugada empieza la NBA con 9 españoles, además segunda jornada de la Euroliga, hoy empieza con un Gran Canaria Barcelona, y Agustí Julbe, entrenador del Fuenlabrada, ha contado en Twitter que ha sido destituido como entrenador del equipo madrileño.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, en el Espejo habláis de los obispos de Sudán del Sur, que han hecho una visita pastoral a un campo de refugiados.
Una visita un poco insólita, te cuento. Ellos se reunieron con el Papa en septiembre, en la visita ad limina, y el Papa les pidió que mantuvieran especialmente viva a la Iglesia entre los millones de refugiados de su país. Se tomaron en serio esta indicación de Francisco e inmediatamente, al volver a casa, organizaron una visita al campo de Bidibidi, en el noroeste de Uganda, que reúne a 282.000 desplazados, principalmente sudaneses del sur. Allí estuvieron todos los obispos de Sudán y de Sudán del Sur y permanecieron en ese inmenso campo casi una semana, compartiendo con los desplazados su dura vida cotidiana. Se conmovieron escuchando sus historias, palpando su comprensible miedo a volver, a pesar de los acuerdos de paz recientemente firmados. Ayudar a que este frágil inicio de la paz se consolide es una de las grandes tareas de la Iglesia en aquel martirizado país. Lo contamos en un ratito en el Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Seguim al migdia COPE Nacional 240, moment, doncs, com deia la setmana passada, agafa forquilla i ganivet perquè és l'hora de parlar de cuina i amb, què hem de fer? Doncs primer, les coses, el primer és el primer. Saludar el Ricard Álvarez, que el tenim a COPE Lleida. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
El primer és el primer, depenent del plat que et posin davant.
Ah, sí, també tens raó. Tu i jo seríem l'aperitiu, el plat fort el tinc jo a l'estudi, que és el cuiner que en sap, no com tu i com jo. L'he fet sortir directament de la cuina, cosa que li agraïm molt que vingui perquè és un horari complicat, al Juan Diego Sánchez del Juan Dil, cuiner del Xivarri de la Muela, al carrer Pubill Oriol de Reus. Juan Di, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia, Juan Di.
Com estàs?
Muy bien, perfecto.
¿Cómo llevas? ¿Tenías ganas tú de fresquito? Porque yo sí, ¿eh? Yo tengo ganas ya de cuchara, de que me apetezca, ¿no? Cositas así ya...
A mí me apetece todo el año, ¿eh? Tengo ese problema, que es en agosto y me hago un puchero, no hay problema.
¿Ves?
Pero me apetece más.
Yo eso no puedo. Tú, Ricard, ets de cullera no. También, l'estiu, ¿no?
A ver, sí, de cullera, pero de sopas frías.
De gazpacho, ¿no?
Bueno, sí. De gazpacho, pero no, sí.
No,
de potaje...
Yo me como una sopa caliente... En verano, y bueno, no sé, estoy sudando todo el día ya. Sí, sí, es verdad, se me queda dentro, no...
Bueno, depende, escolta, depende del día. Esto, si el cuerpo te lo pide, hay que hacerle caso, Juan Di, ¿no?
Sí,
yo
claro,
creo.
Por supuesto.
¿Esto?
Claro, bueno.
Entonces, venim de fer una recepta de tàper la setmana passada, i avui hem dit, va, vinga, avui una coseta una mica més elaborada. Entonces, Juan Di, hoy, el reto de hoy es pedirte un plato... Esto es que imagínate que tenemos invitados en casa y hay que quedar un poco bien, ¿no? Pero tampoco hay que no podemos complicarnos en exceso porque Ricard y yo no tenemos mucha mano.
Sí, pero eso sí, con una cocina estándar,
¿eh?
Con una despensa estándar,
pues, exacto,
más o menos, oye, tenemos
pero hay que quedar bien.
A ver. Sí.
Bueno, pues vamos a hacer
lo
esta piensa, semana.
Se lo piensa, pone cara de mira estos.
No, para nada. Esta semana vamos a hacer el arroz Montsant. Vamos a hacer un arroz de vino.
A ver.
¿Vale?
Venga.
Es un arroz que se elabora con arroz bomba, sobre todo, y 4 o 5 ingredientes básicos. El arroz bomba, un cordero. Vamos a hacer un cordero. Yo siempre quiero que la gente coja las partes más nobles de las carnes, no porque sea una pierna de cordero tiene que ser más buena. Para este arroz vamos a coger un cuello de cordero, que tiene toda la grasa necesaria y además la carne es súper melosa. Cogeremos el arroz bomba, el cuello de cordero, cebolla tierna, cogeremos vino negro del Montsano del Priorat, lo que queramos, me da igual. Un buen caldo de los propios huesos de cordero, ¿vale? Y del mismo caldo haremos un jugo, ¿vale? Empezamos a hacer el arroz. Cogeremos la cebolla, primero asaremos el cuello de cordero al horno con un poquito de agua. Si lo tenemos otro vapor, un poquito de agua en el fondo de la cazuela o de la sartén para que de esa manera cree ese vapor y que no quede tan crujiente y tan seco. Una vez que lo tengamos asado, lo deshuesamos y cortamos muy pequeño toda la carne del cuello de cordero. Reservamos los huesos para hacer el caldo y el jugo y la carne la ponemos en un platito. Ponemos la paella, el arroz, ponemos el arroz y ponemos la paella del arroz y ponemos la cebolla a pochar. La tengamos, echamos el cordero y lo rehogamos todo bien. Echamos el arroz, lo empapamos. Es muy importante cuando echamos un arroz al cordero y a la cebolla, de removerlo varias veces antes de echarle ningún tipo de agua ni de caldo. Porque de esa manera el grano es poroso y absorbe todo el sabor de la carne, de la cebolla, del aceite. Una vez que se haya mezclado todo bien, perdón, añadimos vino negro.
Vale.
Añadimos vino negro y lo cubrimos. Lo cubrimos, pero por suerte por encima. Ese vino se tiene que quitar el alcohol y tiene que reducir. Empapará un color oscuro ya, ¿vale? Una vez que lo tengamos, vamos añadiéndole ese caldo que hemos hecho con los huesos, un poquito de verdura, un caldo normal, ¿vale? Vamos añadiendo caldo según nos vaya pidiendo agua, pidiendo caldo. Vamos removiendo como un risotto sin dejar hacer una paella, ¿vale? Hasta que tengamos el arroz cocido. Una vez que tengamos el arroz cocido, habremos hecho con los mismos huesos que tenemos en otra sartén aparte un jugo muy reducido para que tuviera mucha más potencia. Echaremos un par de cucharadas. Es una becquerel casero, como digo yo.
Sí.
Echar un par de cucharadas y se remueve, ¿vale? Después se le echa un poquito de romero y un poquito de tomillo seco, un pelín. Y se deja reposar un segundo. Ese arroz se sirve en copa, porque es un arroz de vino.
Entonces,
podéis hacer a vuestros invitados una copa a cada persona. Y a más, si hemos cocinado con un gran vino del Montsant, como puede ser el Orto, por ejemplo, poner una botella de Orto en medio de la mesa y comeros el arroz con el vino que estáis bebiendo. Es un arroz de vino, es nuestro arroz Montsant. Nosotros lo tenemos en la carta de la Muela.
Eso te iba a decir, de este arroz a mí me habían hablado, ¿eh?
Sí, sí.
Esto ya empieza, con el poco tiempo que lleva la Muela abierta, ya empieza a tener clásicos.
Sí,
¿eh?
tiene un escenario muy chulo creado por un gran genio. Es un escenario de un mini Montsant y ahí servimos el arroz en una copa.
Uh-huh.
Es un arroz que queda muy bien para las comidas familiares y para invitados.
Claro, claro. Ricard, es que el Juan Diego explique que sembre tan fácil.
Bueno, yo me estoy grabando.
Sí.
Porque me he perdido, pero hi ha una cosa que també m'ha quedat clara i és, a part de que el plato sea original, diferente y bueno, también la forma de presentarlo también influye, ¿no?, en la persona que se lo va a comer.
Siempre. Todo hay que encontrar un equilibrio.
O sea, quiero decir, es igual de bueno en un plato, pero cuando te lo sirven así en una copa, claro, como que es diferente.
Claro, ya. Si pones una copa, por ejemplo, en la misma copa pones una ramita de romero encima,
claro,
le metes un poquito de fuego, lo tapas con film, imagínate, y que queda ahumado, y el cliente cuando coja la mesa, levanta el film y sale todo el humo del romero, y ahumas el arroz, mejor quedará. Porque así le damos ese ambiente de montaña, ese ambiente de frío del Montsant.
Qué truquillo, ¿eh?
Claro, claro. A veure, jo recordo també que el podcast del programa el trobaran d'aquí una estoneta al web de Cope, si volen recordar el pas a pas.
Sí, sí.
Però és veritat que eso, me das miedo porque, claro, haces, lo cuentas así, es tan fácil que ahora me voy a poner yo en casa y a ver qué sale.
No hay problema, hacemos un FaceTime y lo hacemos en directo.
Ay, pues esto estaría muy bien, ¿no?
No hay problema.
Te puedo poner en el teléfono de emergencia, en llamadas.
Emergencias, el 112, puede ser el 113 y ya está.
De mira, Juandi, que estoy con el arroz y me he liado, me he liado.
Hacemos un FaceTime y lo hacemos.
Yo tengo una pregunta, Juandi, antes de que te vayas. Tema arroz. Uh-huh. Arroz solo, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Es decir, ¿pongo el agua y cuando ya está hirviendo echo el arroz?
No. Primero se hace el sofrito de cebolla con el cordero. Una vez que esté el sofrito la cebolla con el cordero bien mezclado, añadimos el arroz en seco.
Ah, vale.
Rehogamos todo el arroz en seco, hacemos que todo se rehogue bien, que todo se junte,
vale,
todos los ingredientes.
Vale.
Y una vez aquí, añadimos el vino. Y vamos añadiendo caldo después poco a poco. Jamás echa antes el... Hacemos tipo risotto,
vale,
no tipo
vale,
paella.
Perfecto.
De esa manera quedará meloso. Quedará vale. Perfecto con el vino.
Y otra pregunta, mira, ya aprovecho,
sí, sí.
Mónica. Si tengo que hacer arroz hervido, por así
sí.
decirlo.
Sí.
Vale, bueno, nada.
Sí.
¿Cómo lo hacéis?
El arroz hervido es normalmente la gente comete el error
o no,
comete el error de hacerlo con agua y, claro, usted tiene que hacerlo con agua y arroz, está claro, ¿eh?
Claro.
Pero quiere decir, echan el agua y echan el arroz. No, lo que tienes que hacer siempre es un sofrito de cebolla o solamente un poquito de aceite de oliva, rehogar un poquito del arroz en la cazuela y una vez que esté rehogado, que haya cogido todo el sabor del aceite, echar agua o caldo y ya está. Y así lo reduces y queda perfecto.
¿Y es que remover o no remover?
Sí, ir removiendo un poco,
¿sí?
Claro.
¿Vale?
Claro.
Ah,
pero de todas maneras, siempre hay que hacer un sofrito. Si haces un poquito de cebolla con arroz, aunque sea arroz blanco, un sofrito de cebolla con arroz, lo echas un poquito, lo ruegas un poquito así, echas un poquito de aceite y le echas el caldo o el agua, quedará súper mucho más sabroso que un arroz blanco, un arroz normal, claro, solamente con agua.
Claro.
Es que estamos siempre con la ley de la rapidez, ¿no?
Ya lo sé que esto depende del fuego y de todo el mundo, pero ¿de tiempos más o menos?
Depende de la cantidad que le pongas.
Claro.
10, 12 minutos, 15, 8, depende de la cantidad que le pongas. Si le pones menos, le pones más, depende de la cazuela.
Pero
si no
aquello, de estar hirviendo media hora, ni
no,
hablar.
No, ni hablar. No, eso es hacer pasta d'arroz, no,
claro.
Jo, Ricard, et veig que primer provaràs aquest arròs blanc així, amb la ceba o l'all previ, i després ja el Montsant, no?
Sí.
L'arròs que tiene que ser un arroz de sabor muy potente, ¿eh?
Contundente. Sí,
entre
però el vino
és
un arroz de muntanya.
Uh-huh. Molt bé, me gusta, m'entra, home. Mira, jo deixo el micro obert, Ricard, i me'n vaig amb el Juan Di Ara a la Muela a provar-ho, ¿vale? Aquí al carrer Pubill Oriol de Reus.
No hi ha problema.
Hasta la setmana que viene, Juan Di, gràcies.
Adéu.
Hasta luego.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Mover si se emocionó,
Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era.
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Tengo un notición.
Dime.
Pues que mientras utilizáis el móvil para haceros selfies, yo gestiono mi seguro de coche con él y de la forma más fácil puedo hasta pedir una grúa. ¿Qué me dices?
Pues que llegas tarde, amigo.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué tienes pensado hacer el fin de semana?
Me pienso quedar en casa dequeando.
¿De qué qué?
Dequeando, disfrutando de la tranquilidad y el confort que me ofrecen mis nuevas ventanas de Keunink.
Parece un buen plan eso de dequear.
No sabes lo que es estar bien en casa hasta que no disfrutas de unas ventanas de Keunink. Me han cambiado la vida.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
En un mundo global hay que saber detectar las mejores oportunidades de inversión a largo plazo. Para multiplicar sus ahorros, escuche este miércoles 17 de octubre, Herrera en COPE, desde Bestinver, la gestora del Grupo Acciona. Más de 30 años cuidando, protegiendo y haciendo crecer patrimonios. Bestinver, la gestora independiente líder en fondos de inversión en España.
Ya hi tornem a ser, Ricard.
Ja hi som.
Ja hi som, al lío sempre.
Al lío.
He de dir que no sé quin és el tema d'avui perquè no hem tingut temps de parlar abans d'entrar a la Leida i
no,
jo.
No, així que ja vam dir que aquest any no sabíem, no.
A l'aventura, ens llancem, obro el micro i dic a Leida, Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs?
Què tal? Pues mira, bé.
Ella sempre està com un gínjol, és que noia, de veritat que esmorzes, a Leida.
Pues no massa cosa, la veritat. La nostra dietista s'enfadarà amb mi si sap el que arribo a
sí.
menjar. Un arreu en gotellet amb...
Només?
Amb cafè.
Però després a mig matí... Es...
Un mini bocatillo, sí. Però ja està. Vale. Un altre cafè.
Vale. Ja. Jo el cafè també... Un parell segur. Ricard, tu no ets de cafè.
No massa. A més, jo quan em prenc aguanto tot el dia com una moto.
Mira, veus...
És tremendo.
Els que em prenem més costa més que faci efecte.
No? Bueno, em costa d'anar a dormir,
Sí, a mi, jo sí, t'he de dir una cosa, hi ha l'hora al límit per prendre l'últim cafè.
Això sí.
Sí, a partir de la una del migdia, si em prenc un cafè i allà ja...
És curiós com arriba,
eh?
Sí,
és veritat.
Escolta, però... el tema d'estrès, com te'l treus de sobre? Vas fent crits alguna vegada o no? Allò quan ningú et veu, fai
vol
un
que ho expliqui. Ara vol que ho expliqui.
Sí, això que havia de quedar entre nosaltres, eh?
No, no, a veure, audiència.
Però tu no saps que si a la Mònica o el Ricard no es pot explicar
res. No es pot amagar res, no?
Ja veiem.
Que no. No, la veritat és que estàvem tenint un problema amb el micro i li hem demanat a la Leida que fes un crit en condicions perquè a veure si la cosa tal... I l'ha fet i de moment està funcionant. O
sí,
sigui
sí, està
que...
funcionant i a més la Mònica m'ha dit que quasi ves trenquen els vidres i tot.
Eh? Hola.
Bueno, té potència, la Leida.
Té potència vocal, clar que sí. Ale, ja t'agraïm que ens hagis arreglat el micro per poder fer la secció.
Ho pots
si
posar
no...
el currículum, això.
Ai, sí? Ja, a sobre una altra cosa, ja també arregle micros aquesta noia. Escolta, amb què venim avui? A veure, ja fa fresqueta, jo estic molt contenta.
Sí.
Doncs mira, realment avui havia portat un programa una miqueta més especial. Perquè generalment, doncs bueno, tenim com, hi ha com un sector... en el que moltes de nosaltres ja acabem passant, o ja, si hi ha, algunes ja hi han passat, vale, que és l'embaràs.
Ah.
I després, generalment, aquest tema no l'acostumem a tocar massa. Per tant, he pensat que el programa d'avui el podíem dedicar a, també, com que hi ha aquesta transició de temps, i sí que vull dir nosaltres, doncs, òbviament, sempre ens hem de mirar el que ens comencem a ficar, nova temporada, ha començat el fred... Bueno, tenim la puntada de sol cap al migdia, però vull dir la resta de dia al matí ja t'has de sortir
sí,
amb la jaqueta.
Sí.
Vale? Doncs he pensat en fer-ho una miqueta diferent també per les embarassades.
És veritat, perquè a més aquesta època suposo que és complicat per les que estiguin embarassades, ara ens ho poden dir, no? Perquè clar, t'has de tapar, l'estiu és més fàcil, no? I ara quan hi ha jaquetes, abrics,
sí.
No? Clar, és un problema. La panxa
es converteix
una mica problema, no?
Està allà.
Complica la cosa.
Doncs pues sí. Doncs no res, mira, jo vull donar com a quatre claus així una miqueta més pues, perquè cadascú de nosaltres, pues, bueno, d'elles, jo no. Però cadascú d'elles, no es formés ja. doncs tingui aquest punt de dir, ostres, què em fico avui i anar tranquil·lament i anar també pues, superguapes.
Perfecte, doncs vinga, embarassades, atentes.
Vale. Mira, tenim un dels primers punts que jo crec que és molt fàcil i crec que és molt còmode, és un vestidet així tipus d'encaix amb punt. Uh-huh. Vale, un encaix així en punt. Per què? Sí que pots dir, oh, que potser em veuré molt rodona, però com que el punt... Ara està de moda també ensenyar les curves.
Apretar, sí senyora.
Aquest és així. O sigui, recordeu-vos de les Kardashian, com anaven quan estaven embarassades? Mare meva, o sigui, anaven en plàstic pràcticament.
Bueno, embarassades i no embarassades.
No sé si és un bon exemple.
Ja. Sí, ja, però vull dir, clar, això és l'extrem, saps?
Però sí, marcar la corba, sobretot quan estàs embarassada, ara està de moda, no?
Sí.
Es va amagar durant molt temps i ara és com, no, ensenya-ho, que només ho tens una temporada a la vida, no?
Clar, i jo crec que a més també afavoreix més. Per què? Perquè generalment, com que només és la panxa que tira endavant, tu, per exemple, si t'hi fixes de darrere, realment és la teva esquena, la que has tingut sempre, un pelinet més ample, però les teves formes continuen sent les mateixes. Uh-huh. Sí, bueno, si no és que tens problemes de circulació i tal, que després t'inflen molt les cames. Però, com que és un vestit, no et marca la cama, sinó que només te marca els laterals. Per tant, de darrere, se't continua veient amb estil tipín i quan te gires, doncs sí que se't veu la panxa, però bueno, sempre com que... Jo trobo que són molt boniques, que sí. Són així rodonetes...
És molt maco ensenyar-ho, s'ha d'aprofitar, clar que sí.
Vale. Després, una altra cosa, també, que s'està començant a portar... Bueno, ja fa un parell de temporades que entrava i ara s'està continuant a portar molt, el peto texà, de tota la vida. Si us hi fixeu, diferents marques de moda, com pot ser una d'elles, el grup Inditex, ha començat a treure també el que són petos pel dia a dia. Vull dir, l'any passat ja en sortien d'aquests amb minis... Doncs, bueno, doncs un peto, un texà amb el pantaló llarg, doncs sempre és molt còmode, trobo jo. Si et dissimula, a més, la part de la panxa. De darrere, com és el que us comentava, amb els vestits de punt, se queda... doncs marcant-te la silueta i a davant doncs, ja queda més voluminós.
Molt bé.
Ho podem acompanyar amb una blazer, per exemple, amb un blazer, amb una americana, així ben holgadeta.
Ara t'anava a dir que queda oberta, no has de patir si no botona, no?
Clar, queda oberteta, queda mono, i ja t'arregla una miqueta més, allò, per anar a sortir a passejar o per un cap de setmana així que tinguis més playero, bueno, playero entre cometes, amb el sentit de que, jo què sé, que, bueno, per aquí, clar, diu, bueno, anem a Cambrils un rato.
Encara que no playero. Et banyis, però sí.
Sí, vale? Clar, allà dalt a Lleida, no sé jo... Sí, bueno, allà és per anar a menjar caragols. Anem a menjar caragols? Vinga, peto.
Clar, també.
Saps? Queda també, supermol.
Caragols sí que en podem menjar les embarassades.
Ui, entre... clar,
hi ha coses que no, però caragols sí.
Clar. Mentre penso que mentre tot estigui ben cuit...
No hi ha problema, no? Problema,
sí, ben no massegat, que després costa de fer la digestió.
La ioli no sé si ja costarà més, però bé, un moment. Sí.
Després, una altra cosa. Tornem, per exemple, amb els vestits, amb les allargades de les faldilles i les cintures. Generalment, si per exemple és un vestit que és una miqueta més de reclar, el que es fa és marcar la cintura una miqueta per sota del pit, no allò tot just sota del pit, sí. Sinó dos dits, que és on comença la panxa, com si diguéssim. I després la llargada o tot just pel genoll, vale? O fins i tot, que jo també ho trobo molt mono, la mida midi. Mm-hmm. Vale? Per què? Perquè així d'aquesta manera generalment se t'inflen més per retencions de líquid, etc. Són moltes vegades els ginolls i els turmells. Pues el ginoll, si va per damunt del ginoll la forma de la faldilla, o si no, en format midi, que també es porta tantíssim, trobo que queda pues, molt més divertit.
Mm-hmm. I potser millor que llarg, no? Que llarg dona aquesta sensació com a més gran, una mica, no?
Bueno, això dependrà molt de l'estampat. Que ara és el que també volia entrar-hi.
Important aquí. S'ha de tenir en compte tot, Ricard,
sí.
Veus?
Mm,
clar.
Jo crec que aquí depèn molt de l'estampat. I també, per exemple, dels talls als laterals. O sigui, els vestits llargs amb un bon tall lateral, mm-hmm. que ja li dona una miqueta més d'holgadesa i com que se't veu una miqueta a la cama, ja no et fa aquell efecte...
No tan grandeix,
boleta.
No?
Sí, boleta. Sí.
Molt bé, doncs apunteu. Estampats, llavors... Hem de tendir, o sigui, els hauríem d'evitar o no té per què?
Jo trobo que els estampats, si són grans, queden molt xulos.
Sí, eh?
Sí,
o sigui, estampats,
jo faria
sí.
Que sí. Per exemple, si és un estampat molt recarregat, com per exemple pot ser un mini quadro de Vichy, o per exemple molts topos en el cas d'un vestit, per què? Perquè si és una samarreta no passa res, perquè sota ja tens la part llisa, però per exemple un vestit tot de topos, depèn de com sigui el topo, o sigui, tu ja estàs topo, i te fiques topos, se veu tot entopat. Clar. Saps què vull dir?
Massa, no? Clar. O sigui, hem de sí, compensar-ho.
Clar, però per exemple...
Els colors llisos i foscos potser estilitzen més.
Sí, molt bé, Ricard, correcte. O sigui, fer una combinació així amb llisos més fosquets, més clarets, però fins i tot amb el tema dels estampats, que si tenim una base clareta, com bé diu el Ricard, i fiquem un estampat gros, per exemple, una flor així ben bonica o això, doncs ja li fa el seu efecte i vull dir, focalitzes només, com si diguéssim, en una cosa. Clar. No et queden allò milions.
També em sorgeix una pregunta. Has dit abans que, evidentment, una opció és marcar panxa, ben marcada, no? I una altra opció, si potser volem desviar l'atenció, potser també és, no?, fer servir un estampat molt concret o una flor o un tal que desviï una mica la mirada de la
correcte,
panxa, no?
Sí, molt bé. Bueno, més ben dit que tu, no ho
he dit, gràcies,
la veritat. Sí. Molt ben dit, sí.
Vine més sovint,
noia. M'he quedat sense paraules i tot. Molt bé, Mònica, un 10, teu. Escolta'm.
Com
estem, això no estava preparat, sí. No estava preparat. Sí.
Hòstia, estem per nota.
És que m'inspira, a mi la Leida m'inspira.
Sí, sí, avui Ricard i Mònica, nen, esteu...
Estem per nota.
On fire, tu, i això no sabíeu del que anàvem a parlar?
No, i això que no estem embarassats ni tu ni jo, Ricard.
Bueno, el Ricard té nens, no?
Sí. Ricard pues, ja té una experiència.
En aquest sentit ja té una mica més d'allò. Pues bueno, no res, bàsicament això. Bueno, després una altra cosa que també m'agradaria dir, les bluses, perquè clar, ens hem deixat les bluses. Bluses també poden ser holgadetes. A dalt, per exemple, amb una mica d'escot o amb escot d'aquests així bralet o una cosa d'aquestes i després ben holgadeta. Però sempre a baix, si fiquem holgat a dalt, estreteta baix.
Exacte, compensem, que si no es fa l'efecte aquest carpa una mica.
Aquí tenim la sort de que podeu utilitzar leggings.
I una pregunta que et volia fer, Aleida, perquè el tema de la moda per embarassades low cost, diguéssim, està ben treballat o no? Perquè jo pels comentaris que he sentit al meu voltant els darrers anys, cada vegada n'hi ha més, però tampoc totes les botigues opten per una línia, no?
Mira, ara Zara ha tret una col·lecció, ha tornat a treure una col·lecció per embarassades. Jo l'altre dia la vaig anar a veure, bàsicament per curiositat, per saber una miqueta a veure com eren i això. Jo no la vaig trobar malament. A veure, dintre de les línies de Zara ja tu saps els teixits que porten i com confeccionen, doncs el mateix per les embarassades. Després me penso que també H&M doncs, també té la seva línia. Ja sabem H&M també l'estil que porta, la qualitat de la roba quina és, doncs el mateix traspassat. Què passa? Sí que és veritat que, per exemple, una vegada que vaig anar al Corte Inglés, allò per curiositat també m'ho vaig mirar, doncs perquè m'agrada mirar-ho per si alguna oient que a vegades teniu doncs, dubtes i envieu els correus i tal, doncs també sàpiga una miqueta d'aquest tema millor, no? El que sí que vaig notar és el tema dels preus.
Clar, ja puja una miqueta més la cosa, no?
Sí, puja una miqueta més, però per què? Perquè la confecció, òbviament, és molt diferent. Les porten totes pinzetes, les peces estan pinzejades de darrere, per això de darrere queden més estretetes i davant més obertes, perquè si tu volgués que tot te quedés holgat, és superfàcil de fer la confecció. Només cal que ho facis en forma copa, o sigui, com se diu, en forma trapezoidal, vale? I clar, doncs és molt fàcil, però si tu vols que de darrere et quedi més estretet, clar, dos pinzes a darrere, molt més treballat, aquí davant les dos pinzes davant per donar-li més tela, per obrir-les, i el tipus de teixit realment jo el vaig trobar molt amorós i molt còmode, perquè l'altra cosa és que generalment quan tu no estàs acostumada a portar pes davant, com és en el cas de que quan portes un crio, jo suposo que la teva mobilitat...
Clar, això ho notes, sí.
Ho notes, no?, una mica, i també ho notes amb la peça que portes damunt, o sigui, ha de ser una peça còmoda, que tingui una miqueta d'elàstica, però que no et faci suar ni te pegui, perquè suposo que ja estàs prou maniosa, que només fa falta que... No sé, jo, per exemple, m'imagino quan estigui inflada, saps?
No, però bé, és important saber que hi ha opcions, diguéssim, no? Si pots gastar menys, tal, que botigues, no? De Pronto Moda, li dius tu?
Sí,
Pronto Moda.
Fan línies per embarassades,
Però
que això és important.
Però el tema del preu, Mònica, jo saps que sóc d'aquelles que dic, sí que és una cosa que potser te la posaràs durant un període que te posaràs 3-4 mesos, perquè no et donarà més la talla per posar-te-la, però més val que tinguis 4 peces que durant aquests 3-4 mesos vagi supercòmode.
Exacte, que no 25.
Que no 25, sí. Que no aniràs còmode, o que potser, potser sí que aniràs còmode si t'agrada molt canviar de roba, però no et sentiràs
tan a gust,
o es mouran costures, etcètera.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, oients embarassades que ho estiguin o hagin estat i tinguin truquillos, també que ens ho diguin a través de Twitter, que els comparteixin, no? @copelleida, @copetarragona. Abans d'acabar, la dada sobre moda que me les he preparat, que us pensava que no m'ho prepararia. Doncs bueno, ara que ja ha començat la fresqueta, cosa que em fa molt feliç, la Rebeca, no? Allò de posa't una Rebequeta, una Rebeca. D'on ve això de Rebeca? Ho sabíeu?
Jo no.
Jo no. Us enganxo els dos aquí. Doncs mireu, ve de la...
No sé si el nom d'alguna dona...
De la pel·lícula del mateix nom, dirigida per Hitchcock, la protagonista, Joan Fontaine, portava doncs, una jaqueta. I ve d'aquí el nom.
Molt bé, no?
De la pel·lícula
posa't
de
una
Rebeca,
nena.
Posa't una Rebeca. Doncs sí, au, sí. Vinga, tots a buscar la Rebeca, que si no després m'agafeu fred i comencen les afonies. Que ja m'ho conec jo, això. Doncs, Aleida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
esperem
un plaer.
Esperem la
setmana
gràcies, que ve.
Gràcies,
Aleida.
Un petó, adéu.
Ricard, nosaltres arribem a dos
sintonia
quarts.
Sintonia i a dos quarts.
Sintonia i ràpidament sintonia. Escolta, parlem demà, que va de passar bon dia.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passats dos quarts, 32 minuts pràcticament que passen de la una, nosaltres els deixem uns minuts amb la publicitat amb el company Pepe Collado i tornem de seguida que hem de parlar encara de moltes coses.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Com cada dimarts, a dos quarts de dues, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida. Vamos a hablar de algo que te afecta, que te puede a ti afectar, y mucho si estás pagando hipoteca. Te voy a hablar, o te va a hablar nuestra invitada, del IRPH. ¿Qué es el IRPH? Pues mira, te lo cuento en 5 segundos. El IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios que se comercializó, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, hace ya 17 años. Es decir, estamos hablando del año 2001. En ese momento, el IRPH dichoso era un índice oficial del Banco de España que se vendía, los bancos lo vendían a quienes firmaban una hipoteca como un seguro ante la subida del Euribor, que entonces estaba pues bastante más alto que el IRPH. Sin embargo, cuando el Euribor subió, el IRPH se disparó y resultó realmente una losa cuando el Euribor bajó. Hoy, todos los que tienen su hipoteca con ese IRPH están pagando 2, 3 y 4 puntos más de intereses que los que firmaron su hipoteca con el Euribor. Se estima que hay en este país, en España, hay más de 1,5 millones de personas afectadas, que no es una broma. Ahora mismo saludo a mi buena amiga Patricia Suárez, que es presidenta de Asufin. Patricia, buenos días.
Muy buenos días, qué bien lo has explicado.
Bueno, es que hay que explicarlo porque a veces IRPH, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Ya está explicado. Ya tenemos el problema encima de la mesa, Patricia. Entonces, dicho esto, desde Asufin, desde tu plataforma, ¿cómo los estáis ayudando?
Pues mira, desgraciadamente en este país no existe arbitraje para las entidades financieras. Si uno tiene un problema con cualquier otro tipo de institución, normalmente puedes acudir al arbitraje de consumo y funciona. Aquí no, aquí siempre tenemos que ir a tribunales. Nos lo ponen así de difícil para que no nos animemos a reclamar. Pero la buena noticia es que los jueces están muy sensibilizados con el problema de todas las hipotecas. Sabemos que hablábamos la semana pasada de las hipotecas multidivisa, hoy sí. Hablamos de las hipotecas con IRPH, también a muchísima gente le sonarán las cláusulas suelo. Los jueces están sensibilizados, saben lo que ha pasado, saben las cláusulas abusivas que se han colocado y las declaran nulas. Con el IRPH, muchos de los oyentes que nos escuchen sabrán que el Tribunal Supremo dijo en su día que no se podía entrar a valorar si se había cumplido con la normativa de transparencia o no. Pero nosotros seguimos peleando. Nadie dijo que este camino iba a ser sencillo. Y estamos ahora en Europa. Estamos dando la batalla en Europa y en Europa hace un par de semanas nos llegó un informe de la Comisión Europea contundente, que decía claramente que si este índice se había colocado sin informar a los clientes de las consecuencias económicas, sin compararles cuál es la diferencia entre contratar IRPH o contratar Euribor, sí. Entonces sí que se podía considerar que había una falta de transparencia y que, por tanto, sí que se podía declarar nulo y se podía declarar abusivo. Y ahí es donde estamos trabajando. En Asufin tenemos muchas demandas, tanto colectivas como individuales, tenemos ya demandas que hemos ganado en primera y segunda instancia y las estamos defendiendo en el Supremo porque la banca no se rinde, nos lleva hasta el Supremo, pero lo importante es reclamar. Si no, así el que no llora no mama, yo lo digo muchas veces.
Efectivamente. Patricia, vamos a poner un ejemplo. Colocamos sobre la mesa dos hipotecas contratadas por el mismo importe y el mismo año. Una firmada con el Euribor y otra con el IRPH. ¿Cuál es la media de perjuicio para los que tienen IRPH aproximadamente?
La media, según el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, la media de las hipotecas son de 200.000 euros.
Sí.
Para una hipoteca de 200.000 euros que se haya contratado en 2007, 2008, lleva 10 años pagando, el IRPH está pagando del orden de 20-25 mil euros más.
Madre
está
mía.
Pagando una cuota notablemente mayor, un 20% mayor que la del Euribor. El Euribor está ahora en mínimos.
Sí, sí.
La gente que tenemos Euribor, más diferencial, estamos pagando a lo mejor 0,5, 0,6, dependiendo del diferencial. El IRPH está ahora en el 2,5, en el 3, está mucho más alto, pero es que ha habido momentos en el que ha estado en el 4,5 y en el 5% y el Euribor estaba en 1.
Sí, sí.
Es que lo del IRPH no tiene nombre y yo de verdad que pienso que tarde o temprano pasará como con las cláusulas suelo. Lo eliminaremos del mercado, no habrá hipotecas con IRPH porque no tiene ningún sentido.
Patricia, nos queda tiempo, segundos, para que animes como presidenta de ASUFIN a los oyentes que tengan IRPH y todavía no hayan demandado el tema, no se hayan puesto en manos de alguien que los ayude como vosotros. ¿Qué les dices? ¿Qué empujoncito necesitan?
Pues les digo que con nosotros tienen mucho que ganar y muy poco que perder. Somos una asociación de consumidores que tiene profesionales expertos, que ganamos demandas, que están a la vista, están en nuestra página web, que la pueden ver, que ahí vamos colgando todas las sentencias. Y además, una ventaja que no le va a dar ningún despacho de abogados. Con nosotros no hay riesgos de costas. Es la asociación la que asume la demanda, somos nosotros la parte actora. Y por tanto, en caso de perder, que alguna sentencia se pierde porque no podemos garantizar el 100%, sería una responsabilidad. Si se pierde, se van a quedar como están. Entonces, para quedarse como están, mejor lo intentamos.
936763284. Te lo repito, apúntalo a su fin. 936763284. Gracias, Patricia.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¡Hombre, vecino!
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Seguim amb més coses al migdia a COPE Tarragona. Avui es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació i el dia en què convindria també recordar que al món una de cada 9 persones passa gana, no té garantit l'aliment diari. Segons la FAO, hi ha 17 milions de persones que no tenen accés a menjar regularment i no cal anar gaire lluny. A casa nostra hi ha gent que passa gana encara avui en dia. De fet, hi ha sobre la taula una alerta pel que s'anomena fam oculta, un fenomen que provoca deficiències nutricionals i que els experts sospiten que va cada vegada en augment. A final del mes de novembre es farà la desena edició ja del Gran Recapte d'Aliments. Avui hem volgut trucar a la porta del Banc d'Aliments perquè ens expliquin com va el procés d'aconseguir voluntaris. En parlem amb el responsable de comunicació del Banc a les comarques de Tarragona i coordinador també de la delegació de les Terres de l'Ebre, l'Òscar Ologaray. Òscar, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci per atendre'ns. La veritat és que quan parlem d'aquest concepte, no? La gent que passa fam al món, de vegades potser ens ve al cap una imatge equivocada, no? Per desgràcia, avui en dia a casa nostra, al nostre costat, hi ha gent que té problemes per aconseguir, per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació encara avui.
Exacte, jo crec que molt sovint pensem potser en la fam a altres països, que també hi és i s'ha de combatre, sí. Però també hem de tenir en compte la fam al nostre veïnat. Hi ha veïns, hi ha conegut, segurament, hi haurà gent del nostre municipi que també estan en una situació de necessitat no volguda, que segurament no poden arribar a final de mes i necessiten anar als serveis socials del seu poble per poder tenir una ajuda en alimentació que els permeti tenir un plat a taula cada dia, allò que considerem tan bàsic, que fins i tot la Declaració Universal dels Drets Humans diu que hauríem de tenir tots. Molta gent ha de recórrer a l'ajuda per poder tenir aquest plat a taula.
Clar. Les darreres dades que donàveu del Banc d'Aliments, parlo a nivell de tot Catalunya, s'atén més de 202.000 persones. A les comarques de Tarragona, no sé si es manté també la tendència, ha baixat el nombre de persones a les que ateneu, però tot i això encara continuen sent milers de persones.
Exacte, ha baixat lleugerament, però l'any passat, durant el 2017, vam atendre a més de 25.000 persones. Aquesta és una dada que jo crec que és alarmant, que ens ha de preocupar a tots, perquè encara que aquesta dada pugui baixar una mica, no fa que no hi hagi molta gent a les nostres comarques que estan en aquesta situació de necessitat i que segueixen requerint aquests aliments.
Uh-huh. De fet, sempre que parlem amb vosaltres, diu, a nosaltres ens agradaria no haver d'existir, no haver de ser necessaris, però per desgràcia encara ho som i sou, diguéssim, el salvament per moltes famílies.
Exacte. Nosaltres el dia que farem més festes, el dia que puguem baixar la reixa del Banc dels Aliments per sempre. Però som conscients que això encara no ho podem fer, que hem de seguir treballant i molt per a que aquesta gent que està en una situació de necessitat, que segurament molta d'aquesta gent era gent amb feina, amb feines sovint precàries, mitges jornades, que no poden arribar a final de mes, que tenen una família, que tenen fills, i això fa que molt sovint aquesta gent hagin de recórrer a l'ajuda del Banc dels Aliments i d'altres entitats.
Mm-hmm. Parlava jo ara al principi, Òscar, d'aquest fenomen, no? El que s'anomena ja fam oculta, i és que al final això té conseqüències, penso sobretot en els més petits de casa, de vegades, no? Si no poden tenir una alimentació completa i regular, això al final són problemes de salut a mig i llarg termini per molta gent, no?
Exacte, sí. Un dels problemes més lletjos de la pobresa és la pobresa infantil, que fa que els xiquets, molt sovint, per exemple, a l'hora de l'esbarjo veuen com tots els seus companys poden menjar un entrepà i ells no poden. Per això també molts de projectes van encaminats en poder garantir totes les menjades d'aquests infants a través del menjador escolar, a través d'un entrepà a l'hora de l'esbarjo, perquè nosaltres creiem també en la dignificació d'aquesta pobresa. Creiem que si nosaltres podem garantir una part de l'alimentació d'aquestes famílies, els pocs recursos que pugui tenir aquestes famílies els podran invertir també amb els nens, per exemple, amb que aquest nen pugui fer una activitat extraescolar després de classe, mm-hmm. o que aquest nen una tarda pugui sortir a anar a jugar un partit de futbol o de qualsevol altre esport. Creiem que hem de dignificar la pobresa i que aquestes famílies que estan en una situació de necessitat alimentària només aconseguirem integrar-les plenament a la societat quan haguem integrat en tots els sectors, no només cobrint-los l'alimentació. És a dir, posant-los un plat a taula creiem que no n'hi ha prou per a integrar aquestes persones un altre cop a la nostra societat, sinó que hem d'anar molt més enllà.
Uh-huh. Tu deies ara fa un moment, el dia que us agradaria fer la festa més grossa és el dia que baixeu la persiana, no t'ho prenguis malament, però m'agradaria molt haver de parlar amb tu perquè baixeu la persiana, en aquest cas, eh? Espero que arribi aquest dia i que fem aquesta entrevista, però de moment la continueu aixecant cada dia i, de fet, a més i escaig vista, d'aquí un meset i poc, teniu la desena edició ja, 10 edicions del Gran Recapte, que per vosaltres és molta feina, però és un dia dels més importants perquè representa el 25% de la recaptació que feu tot l'any, no?
Exacte, sí, sí. En només un cap de setmana, gràcies a la solidaritat de milers i milers i milers de persones, podem omplir els magatzems del Banc dels Aliments durant 3 mesos. Això és una gran fita que, malauradament, i ho dic així, arriba a la desena edició. Nosaltres voldríem que no hagués estat necessari, però ja que hem arribat a 10 edicions, hem de seguir treballant, hem d'aprofitar tots els aliments que la gent aquells 2 dies doni, i des d'aquí el que sí que cal fer és una crida que la gent es faci voluntari. Uh-huh. A la província de Tarragona necessitem més de 4.500 voluntaris que durant unes poquetes hores de divendres 30 de novembre o dissabte 1 de desembre puguin estar a un supermercat recollint les donacions de la gent. És una tasca molt gratificant, ja que veus com moltíssima gent fica el seu granet d'arena per a col·laborar a reduir la fam al nostre territori.
Uh-huh. Tu has dit molt bé, això serà el darrer cap de setmana de novembre, 30 de novembre i 1 de desembre, però ara ens centrem en aquests voluntaris. Dius que en fan falta 4.500. Això es va presentar fa pocs dies, just ara abans del Pont del Pilar. No sé si ja en teniu algun, però bé, queda, suposo, la feina més feixuga, no?, que és arribar a aquests més de 4.000.
Exacte, som conscients que molta gent encara deu pensar, ui, encara queda un mes.
Falta molt,
no sé,
sí.
Faré, encara... Exacte, encara no em puc inscriure. Però bé, nosaltres fins l'última setmana estem realitzant inscripcions i, per tant, jo animo a tothom que quan pugui, quan diguem aquest cap de setmana sí, podré destinar unes horetes, que entri al web del Banc dels Aliments i s'apunti o que ho faci trucant al telèfon 977 75 74 44.
Exacte. Poden veure tot el que cal a www.granrecapte.com. Aquests dies, ens comentava l'Òscar abans, s'està treballant en que la web es posi en marxa, no?, a Tarragona per poder fer aquestes inscripcions online, però de moment es poden fer per telèfon 977 75 74 44. Molta gent ja ho sabrà, però recorda'm ràpidament, Òscar, que és el que es necessita, diguéssim, deures i quines obligacions tindran els que s'apuntin de voluntaris, quins requisits han de tenir i què és el que hauran de fer.
Els requisits són senzillament tenir més de 16 anys, si hi ha algun menor de 16 anys pot venir acompanyat d'algun familiar, no hi ha cap problema, i aleshores el que aquests voluntaris hauran d'escollir és un torn de 3-4 hores a un supermercat i aquell dia presentar-se al seu torn. Només això, és només dedicar 3 o 4 hores aconseguir que el Gran Recapte sigui un èxit un any més.
Uh-huh. Podem fer-nos voluntaris, evidentment aquell cap de setmana ja ho anirem recordant quan s'apropi, eh? Òscar, tornarem a parlar per saber quins són els aliments, que sempre feu una crida per alguns tipus d'aliments específics,
correcte,
no?
Sí,
això ja
sí.
En parlarem més endavant, però ara sí que ens agradaria doncs, avui posar el nostre primer granet de sorra per a aquesta desena edició del Gran Recapte, a que la gent s'animi, 4.500 voluntaris a la demarcació de Tarragona. Els punts de recollida estan repartits per tota la demarcació, per tant, segur que tots trobarem un supermercat, una botiga propera, no?, en què poder passar aquesta estona, no ens n'haurem d'anar gaire lluny.
Exacte, són les grans superfícies que han adherit a la campanya i també molts dels petits comerços locals, que això crec que per nosaltres és un goig que el comerç local també participi en el sí. Gran Recapte, també s'hauran inscrit i també es podrà fer la donació a les petites botigues dels pobles.
Uh-huh. Doncs www.granrecapte.com o al telèfon 977 75 74 44 poden trucar per inscriure's, per fer-se voluntaris per aquest Gran Recapte i en continuarem parlant, que encara ens queda aquest mes i mig per anar fent bullir l'olla. Òscar Ologaray, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió que sempre em feu.
Gràcies.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mónica Carrasco.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Vins, el Sibarita, la recepta de la setmana, Disco Cope, Pàgina Zero, tot això ho trobaràs al Migdia Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues. Cope Tarragona. Estàs informat.
Ens queden 9 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Ens centrem en les notícies més destacades a aquesta hora a les comarques de Tarragona. A poc a poc s'ha recuperat ja la normalitat a la majoria de punts de Tarragona després dels aiguats. Això sí, algunes de les destrosses no es podran resoldre fàcilment. Als Pallaresos, el temporal ha tombat desenes d'arbres. A la urbanització Pallaresos Parc van caure prop de 70 litres per metre quadrat en molt poca estona i amb fortes ratxes de vent. La caiguda de pins de fins a 20 metres d'alçada ha malmès teulades, esclafat dos cotxes i ha tallat encara diversos carrers. També hi ha una vintena d'habitatges sense llum, telèfon o gas. L'alcalde dels Pallaresos, Josep Maria Nolla, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Sospitem que va ser un tornado, no ho podem assegurar, ningú va veure perquè eren les 10, quarts d'11 de la nit, vehicles sepultats sota els pins que han anat caient de parcel·les privades i que han ocupat els carrers de l'urbanització. Degut a que el terra estava tan humit i la forta ventada, doncs van anar caient com un dòmino. I, bueno, ja et dic, l'afectació ha sigut molt important.
A Tortosa, els veïns desallotjats per l'esfondrament de dos edificis propers a causa dels aiguats no podran tornar encara a casa fins d'aquí uns dies. Aquest dilluns recollien alguns objectes personals mentre esperen que els arquitectes municipals facin les comprovacions i els diguin quan poden tornar. Un dels veïns afectats, propietari d'una casa adjacent a les que va caure, el Manel Margarit, lamentava certa manca de previsió per part de l'Ajuntament.
I bueno, això es preveure que podia passar, ja que fa uns 3 mesos estava l'edifici aquest que ha caigut, tot apuntalat, i bueno, sort que ha caigut per aquestes aiguades per la nit i no passava gent, perquè és un carrer que està molt concorregut, passen cotxes i tal, però clar, jo entenc que això és la deixadesa d'actuació de l'alcaldia, sobretot al casc antic.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, defensa que el consistori va actuar i va fer tot el que estava a les seves mans per evitar l'ensorrament. Ara apunta hauran de fer-se càrrec del cost, no només de treure la runa, que d'entrada assumeix l'Ajuntament, sinó també del tancament i l'estabilització de les parts que hagin quedat i els murs contigus amb els edificis veïns.
L'Ajuntament, al seu moment, va fer un requeriment amb aquests dos habitatges i, per tant, havia actuat ja i, per tant, els propietaris tenien l'obligació d'actuar-hi. Evidentment, la propietat és qui té l'obligació i les despeses anien a càrrec seu a l'hora de fer tota l'enrita de runa, tot i que l'estem fent a hores d'ara a l'Ajuntament, però també el que haurà de fer és el tancament i l'estabilització de l'edifici, del que queda de l'edifici i de les parets colindants amb els veïns, evidentment.
De Tortosa cap a Falset, on aquesta matinada s'ha esfondrat una paret d'un edifici de 3 plantes. S'ha hagut de desallotjar 3 persones que eren a l'edifici del carrer de baix. La paret mitgera ha cedit i ha provocat diversos danys, però cap ferit. De moment es desconeixen les causes exactes de l'esfondrament. Per altra banda, els expliquen també que les denúncies per robatoris de garrofes a les Terres de l'Ebre gairebé s'han duplicat enguany. Els Mossos han registrat 24 denúncies pel fur de 20.000 quilos de garrofes, una desena de denúncies i 6.000 quilos més que ara fa un any. Un dels motius són els preus més alts que s'estan pagant en relació a campanyes anteriors, el doble que es venia pagant habitualment, 0,45. Una altra mesura que ha ajudat a aflorar els robatoris reals és la campanya en xarxa que duen a terme els Mossos amb pagesos, sindicats, administracions i cooperatives perquè comuniquin qualsevol informació sospitosa i sobretot perquè denunciïn tots els robatoris i evitar que aquestes accions quedin impunes. El sotsinspector de la regió policial dels Mossos a les Terres de l'Ebre és Damià Larriba.
Normalment quan algú ens agafa garrofa del tros ens acaba fent un delicte lleu de furt i això és una pena molt petita a nivell penal i per tant judicialment, a part de que ens costa molt demostrar de la garrofa, el propietari, etc. I ens hem adonat compte doncs, que hem de treballar des de la pagesia i evidentment ja no farem esmena que és molt difícil posar portes al camp, però sí que treballar molt amb el tema de les administracions i amb això incideixen molt les organitzacions agràries i les mateixes cooperatives, que és intentar a través del Departament d'Agricultura, doncs com es fa amb altres productes del camp, doncs aconseguir una certa traçabilitat.
Els Mossos també fan controls durant les entrades de producte als molins i cooperatives per interceptar tota aquella garrofa de la qual no se'n pugui acreditar la procedència. La Fiscalia sol·licita 37 anys de presó per un home acusat d'obligar la seva parella a exercir la prostitució i agredir-la sexualment en tres ocasions. Convivien a un pis de Torredembarra. Segons el fiscal, mentre eren parella, va obligar la dona a exercir la prostitució al seu domicili, la intimidava, l'agredia i l'obligava a prendre substàncies estupefaents. L'individu portava homes a casa perquè mantinguessin relacions amb ella i s'ocupava de recaptar els diners. El cas arribarà a judici el mes vinent a l'Audiència de Tarragona. I encara en plana judicial, el jutge ha ordenat presó provisional sense fiança per la dona acusada de matar la seva parella al Vendrell. Els Mossos la van detenir hores després a Cunit. I per acabar, avui llegim al diari Més que l'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona ha començat les feines ja per adequar un solar com a aparcament dissuasiu. Està al sud del pont de l'Avinguda Roma, és l'antiga carretera de Constantí, que des de fa anys ja s'utilitza com a aparcament. L'objectiu és fer-hi un aparcament ara urbanitzat per a 260 cotxes. I per acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió pel que ens queda de dimarts, però també, sobretot, ja mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts trobem un cel amb intervals de núvols que poden deixar-nos ruixats aïllats aquí a les comarques tarragonines. Tornen a pujar una mica les temperatures. Arribarem a màximes de 23 graus a Tarragona i a Reus. Al Vendrell en tindrem 24, a Gandesa 22 graus i a Tortosa fins a 25. El vent continua fluix i variable. Demà dimecres tindrem un temps semblant al d'avui, també amb intervals de núvols al cel, algunes precipitacions febles molt localitzades, a l'interior boirines i bancs de boira durant el matí, i les temperatures sense canvis també. Hi haurà mínimes de 14 graus, per exemple, a Tarragona, també al Vendrell, 13 a Reus i a Tortosa, 11 graus a Gandesa, i el vent continuarà suau i variable a tot arreu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Amb això arribem a la 1:58.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao.
Amb la nostra cançó del dia, que depende de Jarabe de Palo, que era número 1 al nostre país, tal dia com avui, ara fa 20 anys, l'any 98, arribarem al final. Els deixem ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Els recordo que el programa d'avui i el de cada dia el trobaran d'aquí una estona a www.cope.es i també l'enllaç directe al nostre compte de Twitter, @copetarragona.
Depende, de què depende, de según cómo se mire todo depende.
Un plaer haver-los acompanyat un dia més. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dia. Ens retrobem demà a les 12:20.
L'amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol. que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende.